Arribant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El nostre convidat d'avui és polièdric, és creatiu, és emprenedor, és sorprenent, és l'home de les mil cares, o potser més ben dit hauríem de dir de les mil vides. El seu lema és, justament, viure és servir. I acaba d'arribar a Catalunya després de passar més de 6 anys a l'Aràbia Saudita. Treballa al costat del príncep hereu, Mohammed bin Salman, en la creació d'una mega ciutat anomenada Neom. Aquí a Catalunya el coneixem com a escriptor, i ja hi arribarem, però també per haver estat l'extinent d'alcalde de Barcelona i mà dreta de Xavier Trias en la seva última etapa. Antoni Vives se'n va anar a la Índia i es va inspirar en una notícia que va llegir en un diari per escriure la novel·la que ara publica, La vida de la Shilpi, sobre una dona que decideix acabar amb la vida del seu marit maltractador. L'escena exasperava i entristia en Raúl. Li sabia greu incomodar la Shilpi, sobretot davant dels fills i dels pares. Sentia per ell alguna cosa que es devia semblar a l'amor. L'amor. Mai no n'havia estat del tot segur d'aquest sentiment. En sentia parlar. Ell mateix en feia acudits. Veia els personatges de les pel·lícules de Bollywood parlant-ne i cantant-ne tots els elogis i totes les mentides. Havia envejat, havia estat gelós, sabia el que podia arribar a dir o fer quan la ràbia li omplia el pit i la boca. Mai, però, havia sentit res que pogués anomenar amor. Afecte? Mai tendresa. Tampoc havia sentit res dolent envers la Shilpi, més aviat tot el contrari. I tanmateix, potser per això, quan s'adonava que ella construïa imaginaris propis, quan advertia que les opinions d'aquell ésser determinat i lliure que sospitava que era la Shilpi no tenien res a veure amb les seves, s'extraviava i sentia com l'esperit se li embolicava en un eixam de retrets i de vísceres que no podia controlar. Senyor Antoni Vives, benvingut al divan.
Moltes gràcies.
És seu, això, eh? Aquest
text. Jo estava escoltant i em dic...
Que vostè ja sap què passa, eh? És vostè que ho ha escrit, eh?
Sí, sí, sembla mentida, però... És que quan un escriu alguna cosa, de seguida, i la publica sobretot, et deixa de pertànyer. Aquesta és la sensació més gran que m'ha passat després de tants anys de publicar. És tenir la sensació que no em pertany. I gràcies a Déu que és així.
I volem explicar als oients que des del primer instant aquesta vida de la Shilpi, la vida de la Shilpi d'Antoni Vives, publicat a Univers, t'atrapa. I ara li deia abans de començar al divan, t'atrapa perquè arribes a veure la pols de l'aldea, arribes a veure com viuen aquests personatges i com estan de ben construïts psicològicament. La Shilpi, una dona que té somnis, una dona lliure, malgrat que és pobra, no?
És una dona que va descobrint que hi ha una cosa que es diu paisatge. És una dona que descobreix que els sentiments es poden expressar, que l'amor pot ser gaudit, que ella té una identitat, que no és una infrapersona.
L'he trobada molt moderna, aquesta dona, jo.
És que penso que el món que pertany a les dones és un món bàsicament modern.
Més modern el de les dones que els homes.
Sens dubte, perquè les dones, per necessitat, després de, suposo, no soc antropòleg, però després de milers d'anys de ser un ésser, podem dir, inferior des d'un punt de vista del tractament social i, per tant, havent integrat culturalment aquesta inferioritat, en el moment que descobreixen que no, per necessitat són progressives i, per tant, més avançades i més modernes que els homes.
Una dona que té somnis, una dona que estima el marit i que l'entén d'alguna manera, malgrat que ella vol eixamplar la seva ment, no? I per això, doncs, quan en té l'oportunitat, veu aquelles pel·lícules de Bollywood i somia.
Sempre explico que quan un passeja pels carrerons d'Aràbia o de qualsevol altre lloc a l'Índia, entén molt bé el concepte d'esperança. Segurament aquí és igual, però allà potser ho veus més clarament. L'esperança és una finestra, que és una televisió, i en aquella finestra hi passen coses que tothom voldria que li passessin, o bé s'hi senten reflectits.
Té dos fills amb el marit i viu a l'aldea amb els sogres. Quan em digui que paro, que pari, paro, eh? El senyor Vives dirà, no, m'expliquis la novel·la. En Raú fa el que li pertoca. Surt, no?, els bous, ha de cultivar, però hi ha un dia que allà, i perquè li interessa el polític, hi faran una nova capital. I, per tant, el seu món s'acaba perquè els expropiaran. Ell no té aquesta flexibilitat de caràcter.
No, perquè pertany a un món preprogramat, un món prefixat, on el seu rol està previst, on la religió el suporta, on els costums el suporten. En el moment que aquest món s'acaba, ell ha de fer un esforç pel qual no està preparat. Ell està preparat per entendre i fins i tot per atendre l'imprevist, l'imprevist d'allò que el seu món preveu. Les maltemsades, la malaltia, una mort d'un familiar, això sí que s'entén. El que no s'entén és que el món se t'acabi, el món com tu el tens entès. I això és el que fa que ella, que sí que té aquesta capacitat d'adaptació, se'n sí. vagi sortint, mentre que ell, ja ho veureu durant els que llegiu la novel·la, tinc un problema greu i en podem parlar. Perquè, de fet, la novel·la, a les primeres 10 pàgines, ja explico de què va la novel·la, o sigui que tampoc no amago res.
No, però és clar, a veure com ens ho descriu tot plegat, què passarà, Han de marxar a Bombai i deixar els nens amb els sogres. I ella neteja, i ell va... Però jo ja el veig molt aquest noi ja s'emborratxa amb el que els hi ha donat 4 quartos, i ja el veig que està perdent qui és.
És així. Els valors que tant en parlem i n'hem fet molta despesa de verborrea valoraica, o bé són uns valors que van de dins cap enfora i, a més, són uns valors suportats per l'entorn social, o es fan com un volado, que deien els nostres
avis. Sí, deien això, Un volado era un gelat,
sí,
no?
Un gelat.
Pràcticament era com un gelat. Aquest home no podrà, diríem, reconstruir-se. Quedarà assimilat.
Queda atrapat per allò que li semblava que seria impossible que acabés amb ell. Queda atrapat en una espiral de tenir una vida que no li pertany i que està basada en no treballar i en cobrar molt per fer molt poca cosa.
Hi ha un moment que, quan encara estan a l'aldea, el sogre li diu a la nostra protagonista, a la Xilpi, que els pobres no poden imaginar o lluitar contra el destí, no?
Aquí hi ha una petita... Aquí sí que podem desvetllar coses de quan vaig pensar la novel·la. Hi ha un element, per mi, molt important, i és la possibilitat de la tragèdia en el món modern. Podem tenir tragèdies? Nosaltres, que vivim en un món que té dues potes, la pota cristiana i la pota marxista, però tots els mons són mons, que a vegades a més s'ajunten, de redempció. On la tragèdia al final no existeix, perquè som redimits, o ja sigui per la història o per Déu Nostre Senyor. Bé, això és una mirada molt occidentalitzada. Hi ha llocs en el món on la tragèdia no només és possible, sinó que passa. Jo volia explicar això també. I això ha de fer que entenguem que hi ha un món que, si veritablement nosaltres, la cultura catalana, els catalans, pensem que el nostre món és el món, com acostumàvem a dir, hem d'entendre què és el que passa més enllà del món europeu i occidental.
I ja quan és a Bombai, la Xilpi ja li diu una companya de feina que és normal que els homes, tots els homes, peguen a les seves dones, i ja ens hi va acostant.
Exacte. Ella es troba un personatge que és la Ginal, que ja és una dona lliure, a la qual comença a posar-la davant del mirall.
I finalment acabarà amb la vida del seu marit maltractador.
Efectivament. És la decisió radical per escapar del destí. I malgrat tot, com es veurà, doncs la tragèdia passa. I la tragèdia no és la mort del marit.
Fins aquí. Diu, si volen saber la tragèdia, que no és aquesta, doncs a veure la vida de la Xilpi. I li deia ara a l'Antoni Vives que a mi m'entusiasma d'aquest llibre que veus els personatges, els hi sents el batec, veus els pensaments que tenen i que se'n podria fer una pel·lícula molt fàcilment. Ell diu que va arrencar a escriure aquesta història arran d'una petita notícia al diari. Com va anar això?
Mira, jo treballava a Punt,
Sí.
Pune és una ciutat de la, del Deccan, de uns 150 quilòmetres al sud de Bombai. I cada matí llegia el diari.
Sí.
A l'Índia hi ha uns diaris magnífics. No oblidem que l'Índia és la democràcia més gran del món, i ho és. Podem pensar, ens arriben notícies, però és que és una democràcia... I caben... 4 Estats Units d'Amèrica allà.
Dins de l'Índia.
Dins de l'Índia, eh?
Sí.
Però és una democràcia que funciona. I, per tant, la premsa funciona. I feia molt de goig a llegir el diari allà, però aquell dia em vaig entretenir en una notícia molt petita que tenia la fotografia de la Shilpi, que feia un centímetre per un centímetre.
Uh-huh.
I la Shilpi té una cara que crida l'atenció, una mirada ferma, uns ulls que, com dues agulles que et miren, com si fossin dues agulles a cosir. I explicava la circumstància de la mort i hi havia alguna declaració de la policia i d'ella. Vaig anar a internet, vaig complementar-ho i va ser a partir d'aquí que vaig entendre que hi havia una història molt potent que ens podia també explicar a nosaltres. Així va ser, va ser una obsessió, es va convertir en una obsessió entendre el què, el com. Això va fer que anés a Darabi, també a veure com vivia la gent, com es transformava la ciutat de Bombai, que això ho coneixia bé perquè he treballat també un cert temps. Per tant, vaig anar fent aquest trencaclosques que va esdevenir la novel·la. Primer una obra de teatre i després una novel·la.
Que no m'has entès? Va demanar en veure-la amb aquell posat tan greu. Ragú, amor meu, estic embarassada, va dir agafant-li la cara amb totes dues mans, mentre els ulls brillants i foscos se li irisaven amb el cap d'una llàgrima. Sense ser-ne conscient, la Shilpi li estava oferint el fibló que havia de fer esclatar el gra, el punxó que havia de desembossar brutalment el pou negre de la seva ànima farcida de despit, de neguit i d'humiliació, plena de segles de menyspreu envers tot el que no fos ell i prou. Les vides secundàries de les dones, les existències privades de les mares, les àvies, les besàvies, les rebesàvies... Els havien ensenyat que si mai sortien de l'àmbit del que se n'esperava, pecaven o senzillament molestaven.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Avui al divan, Antoni Vives. I hem deixat la vida de la Shilpi i ens hem endinsat ja en la música que ens ha triat aquest home polièdric que ho és tot. Ara ja anirem a pams. Què estem sentint ara?
Estem sentint Indian Ocean.
Sí.
Són els grans renovadors de la música índia dels anys 70-80, en actiu, totalment en actiu, que si només sentiu el que sona, us...
Se'ns endú.
Se'ns endú un món diferent.
Sí?
Sí, sí.
Com el va descobrir, aquest món diferent i aquesta música?
Indian Ocean el vaig descobrir per les meves amistats índies, sabent que tinc sensibilitat per la música urdu i per la música índia en general. I aleshores em van dir, tu que t'agrada la fusió, perquè és una de les meves obsessions.
Sempre la fusió de mons, mons diversos, de cultures.
Sí, el fer el pont entre les dues cultures. Fins al punt que tenim l'ambició de fer un festival de poesia urdu en aquí perquè s'entengui la potència d'un món que desconeixem absolutament.
A què vull venir, eh?
Hi seràs. em van introduir en aquesta gent i vaig veure un concert d'ells. Mira.
Preciós. Continuem amb el mateix grup? Tom, tom, na, na. Living Home, que és el que no ha parat de fer aquests últims anys, l'Antoni Vives.
Per això vaig posar la cançó Living Home.
Ah, mira, marxar de casa.
Sí.
Quants anys ara hi ha a l'Aràbia Saudita?
Doncs mira, 6 anys i mig Saudi, l'Aràbia Saudí.
Sí. Saudita.
Sí.
Saudita. I senyora... Catalunya?
Molt. Molt. Tens la sensació que... Tens la sensació que se t'escapa el país.
Clar, que el país va fent coses, sí, i tu no hi ets.
I tu no hi ets, però no tant pel fet que no hi estic, perquè tampoc no hi, hi faig falta, sinó la sensació que voldries entendre-ho millor. Després descobreixes que el país es mou més a poc que a altres llocs del món, però això és una altra cosa. L'amor pel país ho és tot, i per tant sí, senyora, molt.
Senyora, ara anem cap a Aràbia. Mira.
For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature.
Això ho conec bé.
Now, a revolution. Niom, hem de pronunciar-ho així, no?
Sí.
És nova ciutat, però és nova regió, pràcticament, no? 9 milions de persones. Se suposa que hi han de viure, no?
Sí. Niom és, perquè ens entenguem, una regió econòmica especial. És de la manera, podríem dir, és la primera comunitat autònoma d'Aràbia Saudita, concebuda com a tal, a més, amb un règim jurídic diferent al de la resta del país, que vol convertir-se en una vàlvula que expliqui al món les possibilitats d'Aràbia Saudita, del món àrab, però al mateix temps que expliqui als mateixos saudites les possibilitats que ells tenen d'evolucionar. I això és la visió 2030, i això és la voluntat del príncep Mohammed bin Salman.
Amb qui té una relació molt estreta, vostè?
No vull exagerar, una relació molt estreta, però no són tan íntims.
Clar, des d'aquí, ara li deia al senyor Ives, jo he tingut la sort amb el seu equip de sèrie allà, no? I clar, ja fa 4 o 5 anys i ara deu haver crescut molt i molt i molt. I quan ets allà penses, doncs mira, sí, el país es va obrint, eh? Sembla que hi ha espais nous, doncs, ara parlo de fa 5 anys, les dones ja poden conduir. Aleluia, aleluia, no sé, hauríem de dir-ho. Però doncs clar, estem en aquesta situació. Però tot d'una te'n vas a la plaça de Riad, que encara li diuen la del xop-xop.
La plaça de les execucions, li deien.
El xop-xop és el so que feien els caps un cop els hi tallaven. I tu dius, això no és blanquejar realment una dictadura? Va, a veure com ho diu vostè.
Que el règim d'Aràbia Saudita és un règim autoritari i sense democràcia és un fet palmari. Que les tradicions sobre les quals vestim les societats no poden ser transportades ipso facto d'un lloc a l'altre també és un fet palmari. I per tant, a mi em sembla que nosaltres hauríem de ser una mica més humils a l'hora de jutjar allò que fan els altres per evolucionar. És a dir, cal que Aràbia Saudita, com qualsevol altre país, instauri democràcies de tipus liberal? Segur. És possible que aquesta democràcia de tipus liberal Aràbia Saudita en aquest moment? La resposta és no. I, per tant, tot allò que sigui i ajudi a modernitzar una regió del món que necessita estabilitat i prosperitat i igualtat és ajudar a que el món sigui millor. I per això alguns ens hi vam involucrar.
És un projecte faraònic, no? De gran?
És una expressió aquesta de faraònica que ressona bé, perquè clar, a més som molt a prop
d'Egipte.
Sí. De fet, fins ara fa 4 dies he vist sortir el sol, a pondre's el sol, perdó, darrere del Mont Sinai. Però al mateix temps és un projecte faraònic, però és un projecte que mira de transformar no només un país, sinó que mira de transformar el món urbà i que mira de transformar les eines amb les quals proveïm de millor qualitat de vida a la població del conjunt del món.
Sense carreteres?
Sense carreteres.
Sense cotxes, sense emissions de carboni, amb energia 100% renovable, 95% del sol zona verda, i hi haurà un AVE, no sé si aquí aquell, el rei emèrit, hi té alguna cosa a veure, oi?
Aquí hi ha un AVE.
Ja vull llegir que hi ha una mena d'AVE.
Una mena.
Un tren d'alta velocitat, no? Que uniria els dos extrems en uns 20 minuts. I la gent podria fer la vida caminant amb menys de 5 minuts, o al voltant de 5 minuts, no? És un experiment urbà.
És un experiment urbà, però segurament és, ho dic amb molta humilitat, perquè he estat jo precisament al capdavant del projecte fins ara, és més que un experiment, és una realitat que s'està construint i que té la voluntat de ser una proposta tan humil com pugui ser per fer que, precisament, els d'Arabis d'aquest món, això que diuen en anglès l'esport, que és la difusió, aquestes ciutats que no s'acaben mai, no acabin consumint tot el terreny i tota la capacitat i la sostenibilitat de la humanitat. La humanitat s'ensorrarà o s'anirà pel forat de la pica de les ciutats, si no ens en sortim. Seran les ciutats qui ensorraran aquestes macro estructures que fan impossible la vida a l'ésser humà, quan de fet la ciutat és l'ecosistema millor que l'ésser humà ha inventat. I mira, hem tingut la sort que hi ha hagut algú que ens ha escoltat i ho estem posant en pràctica.
I aquest és el projecte més gran de la Terra, urbanístic?
És, sens dubte, el projecte més gran de la Terra. I aquest és un projecte que ha estat en gran part ideat aquí a Barcelona i per catalans.
Ara hem notat un punt d'estar curtent, de presumir-ne una mica.
Sí, senyora, sí.
Sí, eh? Perquè ara quanta gent hi té treballant? Vostè continua liderant-ho.
Fins ara. Jo acabo, és avui el segon dia que he sortit de NIOM per fer nous projectes. Però fins ara hem estat encapçalant un projecte que vam començar que érem 30 i ara som 120.000.
Com es poden coordinar 120.000 persones?
Això
és com Mataró, com tot Mataró.
Perquè hi ha un equip directiu molt important, perquè tenim el suport del govern saudita, perquè tenim el suport de grans institucions mundials que van des de universitats, empreses... ONGs. Estem fent, per exemple, estem molt orgullós, el jardí de recuperació de corall més gran del món. I això també ho portem nosaltres, o sigui que...
I ara què ve? Ara deixarà de liderar-ho tot?
Sí, ara del que es tracta és... Hi ha tot d'equips treballant-hi, el món, diguem, del que és el planejament urbà i el disseny urbà és un món que ja no cal, perquè hem dissenyat diverses ciutats, no només la línia, sinó d'altres... I precisament avui demà s'inaugura una de les illes, s'obre, i per tant hi ha altres feines a fer,
però encara allà
gran part de la feina, i altres llocs del món també.
És que, esclar, vostè quan mires allò on ha viscut, diu, ha treballat a Colòmbia, a Sibèria, a Rússia, a Kirguistan, a Kazakhstan, que són aquells que nosaltres no sabem ben bé, oi? Vietnam, Qatar, no? I ara ha d'anar a treballar a algun altre lloc, com aquell que diu l'Hospitalet,
allà si m'hi volen, sí.
Sí?
Vaig allà on em criden. He treballat molt a l'Índia, he treballat al Regne Unit, he treballat a molts llocs del món. On més he treballat, de fet, però, és a l'Índia i a Aràbia Saudí. Aquests són els dos llocs on més he treballat, i ara s'obren noves possibilitats de treballar a l'Índia, perquè l'Índia té un repte enorme, que és s'han plantejat créixer fins l'any 2047, que seran els 100 anys de la fundació de l'estat indi, s'han proposat créixer una barbaritat i necessiten arreglar el món urbà.
Si jo l'hagués de definir d'alguna manera, amb una paraula, vostè se sent urbanista per damunt de tot?
Em sento un... No sé què em sento. Em sento un viatjant.
Viatjant, home, no, que no va amb la maleta.
Ui,
un viatger, un viatger. Quants idiomes parla?
5 idiomes... Ben parlats, evidentment, el català, el castellà, l'anglès.
Que és amb el que treballa?
Només
treballen amb anglès?
Sí, el francès, l'italià. I ara una mica l'àrab, també, clar.
Ja anem cap al sisè, Antoni Vives. Avui que l'hem convidat, que recomanem molt La vida de la Xilpi, publicat a Univers, és el divan.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
I'll be your mirror, reflect what you are.
I ens ha triat també Lou Reed. Per què ens l'ha triat?
Perquè Lou Reed per mi és el gran poeta del rock nord-americà. I a més perquè és un home molt vinculat a Catalunya. L'última experiència artística que va fer va ser una lectura de poemes amb la Laurie Anderson, la seva dona. Catalans van descobrir la poesia catalana en un dels viatges que van fer a Barcelona. Lou Reed va tocar a Barcelona diverses vegades i va fer aquest Carrestela. Però vaja, I'll Be Your Mirror i Talking Book són les dues cançons que vull que algun dia sonin al meu funeral, si és que algú vol fer el meu funeral. Segur.
Crec que sí, això jo crec que sí. Quina és? Diu I'll Be Your Mirror, o sigui, seré el teu mirall, sí. I l'altre que li agrada també és...
Talking Book.
Talking Book, que la sentim ara.
I had a talking book that told me how to act and look a talking book that contained keys to past and present memory. A talking book that said you and
I. I ara amb la mirada on ha anat? Ho veig aquí, hi ha una pel·lícula de pensaments, eh? Això a la ràdio es veu.
Sí. Doncs he anat a aquesta necessitat que tenim d'expressar el que sentim, i quan no la tenim, la necessitat que tenim d'anar als poetes perquè parlin per nosaltres.
A veure, vostè va néixer un 18 de juliol.
Vinga.
Vinga, vinga, eh? I això a la família li han recordat sempre, que era el dia de l'alzamiento. Com era el pare? Com era l'Antoni?
El meu pare era un home, un mecànic, il·lustrat, que pertanyia a una família polititzada, perquè el meu avi, que també era mecànic, era un home del suc, però no ens imaginem de la direcció, un home de l'Hospitalet, compromès amb el seu entorn, i el pare també ho era.
I la mare, com és la Maria
mare,
Cinta?
La Maria Cinta és una dona que no té prou, com ho diria, no hi ha prou espai per col·locar les seves ganes de viure en el món. És una dona vital, única.
Quants anys té la mare ara?
79.
79. Diu que ve d'una família molt compromesa. Compromesa amb què?
La família paterna és una família molt compromesa amb el país. A mi m'agrada explicar que quan a mi em diuen que el catalanisme, que el nacionalisme és una qüestió de la burgesia, em poso, perdó, a parir. Perquè vol dir que ningú ha entès res, o qui ho explica és que només ha conegut burgesos. El catalanisme polític, amb les seves diverses formes, és bàsicament un moviment popular, i a casa en tinc una expressió concreta, real, viscuda, que és el món excursionista, el món del taller, el món de les classes de català, que no té res a veure amb el món de la burgesia, que respecto, i que cadascú fa la seva funció a la trinxera que li toca. Però és així.
El pare era mecànic, la mare havia treballat des de ben venuda, també, no?
Als 6 anys.
I de què feia?
Als 6 anys es compraven una...
6 anys, eh? Sí, 6 anys.
Sí, en una perruqueria, i després va fer de dependenta durant uns quants anys en un antiquari que hi havia al carrer de la Palla, del senyor Quintana, on va poder conèixer en Dalí i a d'altres, però la mare és molt extrovertida i va conèixer gent diversa. Després va anar a treballar a la Philips, a l'Empreseta, i després, quan es va casar, va deixar de treballar.
El pare, abans que parlava de l'Hospitalet, era de l'Hospitalet del Llobregat,
sí.
Però que venien de Sant Pere de Riu de Villes.
Sí, del Penedès.
Del Penedès. I vostè ha fet l'arbre genealògic. Exacte. I on ha arribat? Què? A veure.
Vam arribar al segle XVII i sabem que pertanyem a una família de jueus conversos.
Jueus conversos. Aràbia Saudita. Com ho fem? Ara, que bé, en fi, quan va passar tot això, ara fa un any, no?, el primer atac de Hamas, estava arribant Israel, no?, diríem, alguns acords ja amb Aràbia Saudita.
Jo puc parlar del que jo he vist i de la manera que ho veig. Jo crec que només s'entenen els acords d'Abraham amb la benedicció saudita, i que la distància que hi havia en aquell moment, i que encara hi ha ara, perquè hi hagi un acord esperançador amb Israel, que passa per Riad, segur, són molt a prop, si és que s'aconsegueix arribar a una situació de racionalitat, que sobretot els israelians ara haurien de fer un esforç perquè passés.
Com es veu, diríem, no sé, vostè quan n'ha pogut parlar amb el príncep, per exemple, d'aquesta qüestió, d'aquest conflicte, ara hi ha guerra?
No n'he parlat del conflicte, però és evident que les ganes de... Com ho diré? Israel no deixa de ser un exemple a la regió.
Un exemple.
És un exemple de prosperitat, és un exemple de societat que del no-res s'ha convertit en una de les societats més avançades de la Terra. Al mateix temps, Israel és un problema. I hi ha un problema molt, molt greu a resoldre, que és el de la identitat àrab i de l'orgull ferit, perquè és evident que hi ha un orgull ferit àrab. Tot això, junt, necessita un gran esforç per part de totes les parts, que els saudites, penso, en aquests moments, no només estan disposats a fer, sinó que estan disposats a liderar. I això no és senzill, perquè la població en general àrab és una població que veu, amb, i a més amb raó en moltes ocasions,
amb, raons,
amb,
sí.
amb molt de problema el que fan els israelians. Però si no hi ha una voluntat, sense voluntat d'arribar a un acord, l'únic que tindrem és conflicte.
Netanyahu pot ser-hi en la solució?
Netanyahu hi és, deixa'm-ho dir així. Netanyahu hi és. També és cert que només des de les posicions de força hem vist tantíssimes vegades que s'arriba a bons acords, no des de posicions de feblesa.
Avui parlem amb l'urbanista, amb el polític, amb l'escriptor, amb aquest home que és a tot el món, Antoni Vives.
Us volem donar les gràcies per fer novament líder d'audiència al divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio els diumenges de 9 a 10 de la nit.
I vostè com explica què és Catalunya al príncep àrab?
Ah, doncs aquesta és una molt bona pregunta.
M'esforço, ja d'un mitja hora.
Doncs, per començar, no, calgut, no va caldre des del primer dia explicar gaire, perquè ja sabien qui fitxaven. I no fitxaven diguem, una persona neutral en tot això, vull dir que només cal entrar a Google per saber qui sóc. La segona qüestió és que tenen molt present la qüestió catalana en els principals governs del món i no som un país que passi desapercebut, entre altres coses perquè hem liderat un dels pocs moviments diguem, d'emancipació que ha estat a punt de tenir èxit i que està arreladíssim en el cor de la societat i s'ha fet sense violència. I la tercera, el tercer motiu és Barcelona. Nosaltres no som capaços d'entendre fins a quin punt Barcelona és important, però no per allò que moltes vegades expliquem, que és si el turisme, que si... No. Barcelona és important com a potència econòmica, com a potència de creació. La Barcelona, fàbrica del sud d'Europa, que hauríem de reivindicar, que hauríem de recuperar, és allò que continua sent admirat.
La seva família era republicana i creient, i això era una combinació complicada.
Sí, però és una combinació molt del país. Tenim, escolta, l'Alfons Comín, per dir sí, algú, doncs, cristià, catòlic i comunista. Vull dir que és una tradició molt nostra que, a més, s'explica, i torno a parlar de valors, no són valors dels quals es parla, sinó valors posats en pràctica, per tant, sí.
L'avi va patir un consell de guerra.
Va patir un consell de guerra.
I la van condemnar mort.
I la van commutar segurament per una qüestió, és que la meva tia era cega i per tant si ell algú va fer alguna gestió i al final li va ser commutada la pena.
Però de l'àvia Pepeta n'està molt orgullós.
Sí, home.
Per què? Per què?
Perquè aquesta dona va fer que, a part de portar la família quan l'àvia no hi era, doncs va fer que la meva tia, que com he dit ara mateix era invident, pogués estudiar.
Ella la llegia, Maria Rosa, eh?
Sí, ella llegia la lliçó, llegia el diari cada dia, i així la meva tia va ser algú que va fer alguna cosa important, malgrat la seva limitació, el seu hàndicap.
Avui parlem amb Antoni Vives, al divan, urbanista, polític, escriptor. Anirem a sentir les aventures del general Lluna.
Jo anava dins del polissó a la bodega amb el menjar.
I per què ens l'ha triada aquesta?
Primer perquè penso que en Guillem Gisbert ha fet una meravella. Ho ha fet amb... Em sembla, potser m'equivoco, però sembla que els arranjaments són de la Ludwig van. És la capacitat de fer una altra vegada poesia, explicar amb sentit de l'humor el que som, el que voldríem ser, transformar, allargar la banera del com es deia aquell, de l'Ortega Monasterio a una qüestió moderna. Em sembla una meravella, em sembla, vaja, monumental. I per això la vaig posar, i perquè me la poso, perquè l'escolto molt, molt sovint.
Jo també, quan un dia que té un dia gris... Sí, que... Mira, a veure. Tant-me que cantés, van dir artista, i amb el rastre del que mor i del que neix, dins les teves cançonetes, que al final dels últims... Fem una repassada així ràpida. Vostè va ser secretari general d'Acció Catalana amb en Max Caner, no?
Exacte.
Va ingressar Esquerra Republicana.
Vam fer un acord amb Esquerra que implicava la doble militància, però això va anar malament.
Va anar malament. I des del 99 que va passar a militar a Convergència.
Exacte, va ser una època, ens van venir a buscar el Joaquim Forn i en Pere Esteve en aquell moment, van venir a buscar-nos tots dos i vam arribar a un bon acord. Era quan Convergència començava a anar cap a posicions més pròximes al que alguns hem defensat tota la vida.
A què es refereix?
A l'independència.
Tota la vida i continua ara.
Ja, mai tant.
Vostè pensa que veurà Catalunya independent?
Això no ho sé, però sens dubte penso que sense la independència el país té menys possibilitats de jugar un paper important i de solucionar els problemes de la gent que en una situació de servitud com la que tenim ara.
Caldria fer-ho bé.
Però és que depèn de nosaltres, aleshores. Ara no. Ara en part ho hem de fer bé i a més ho haurien de fer bé els altres. Jo vull equivocar-me sol, si us plau.
Es pot?
Ara no.
Però, i com es podrà, doncs?
Doncs aconseguint que no només hi hagi una majoria social, que penso que hi és, però que hi hagi una voluntat política ferma i assumir les conseqüències de la decisió, que és la darrera cosa que fa falta.
La Secretaria de Planificació Econòmica, la Secretaria del Govern de la Generalitat, també va ser elegit vicesecretari general de Militància, Participació i Formació de Convergència, fins que va passar ocupar l'àrea Galeuscat, no?, en el si de l'executiu.
Vaig ser director de la Galeuscat.
Sí. De la Galeuscat de Convergència Democràtica. Li sembla que veurà que els partits independentistes vagin plegats?
Penso que és absolutament necessari, si no sota les mateixes sigles, sí, darrere de la mateixa estratègia i darrere d'alguna mena de coalició electoral que ho faci possible. Jo sóc dels convençuts que aquesta història de que anant-hi separats cobrim més espai s'ha demostrat que no permet fer allò que hauríem de fer.
Després el vam veure a l'Ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias i amb aquella qüestió dels contractes del Jesús Arévalo i de l'Antoni Miquel, el del Sirex, el cantant del Sirex, el Leslie, vam tenir problemes.
Vaig ser jutjat i vam arribar a un acord amb el fiscal. Això en el marc també d'una altra acusació molt greu, que és l'acusació del 3%, i hem anat navegant amb tot això durant tots aquests anys.
Però hi tornaria, a la política?
I tant.
Quan? Tant. A què ha de passar?
Per tornar-hi. De fet, jo sempre dic que la política... Tu mai no abandones la política, és la política que t'abandonen a tu.
Oh, però vostè se n'ha anat a Aràbia Saudita, bueno, vull dir que part... no és aquí allò que dèiem abans de...
però,
no?
Però en part perquè jo veia que hi havia necessitat de que noves generacions es fessin càrrec del país.
Estàvem sentint músiques i ara anem al cinema amb en Toni Vives.
Victor Laszlo.
Laszlo? The Nazis have been chasing him all over Europe.
Play one, Sam. Play as time goes by.
You must oh. Oh, que ens agrada. És igual, anys que passin, no? Perquè ens ha triat Casablanca.
Home, perquè penso que és la pel·lícula total, perquè és una pel·lícula on hi ha herois i antiherois, perquè és una pel·lícula on hi ha una història d'amor meravellosa i perquè Enric és un home que havia lluitat a les Brigades Internacionals.
Com aquell que no vol la cosa. Anem a veure una altra gran pel·lícula?
I feel all the time like a cat on a hot tin roof.
Then jump off the roof, Maggie, jump off it.
I don't mind making a fool of myself.
I ara som veient la gata sobre la taulada de zinc. Per què? Li agrada.
És possible que hi hagi un text teatral més ben interpretat per ningú que aquest parell? Impossible.
I una pel·lícula més?
Louis, I think this is the beginning of beautiful friendship.
I encara som... érem veient Gat Negre, Gat Blanc, no?
Sí,
d'en Costurica. Per què li agrada?
Perquè Gat Negre, Gat Blanc, per mi, explica, com molt poques pel·lícules, la naturalesa de l'ésser humà. Perquè d'una gran, diguem, pobresa aparent, pobresa espiritual, en surten grandeses humanes sensacionals.
som al cinema i també ens ha triat diversos llibres Antoni Vives, ell que és un gran escriptor, eh? Per exemple, Guerra i Pau de Tolstoi, eh? Sigui però benvingut, benvingut, je vois que je vous fais peur. Segui, expliqui'm. Així parlava el juliol del 1805 la coneguda Anna Pavlovna, dama d'honor pròxima a l'emperadriu Maria Fyodorovna, quan va rebre el príncep Vasili, home important, encarregat de títols i el primer a arribar al seu convit. Guerra i Pau, de Tolstoi. Per què?
Per mi, Guerra i Pau és la novel·la més important que hi ha. És la novel·la on hi ha una aproximació psicològica als personatges, hi ha una explicació estendaliana
de la realitat. Estendal aquí, el roig i el negre. Quants anys?
Però al mateix temps hi ha una explicació històrica que ens ajuda a comprendre millor el món del qual venim, i perquè al final Tolstoi transmuta l'ànima, la seva pròpia ànima, a un moment històric determinat que ens explica a tots els europeus.
Malferit en duel el teu amant, però perquè dus el vestit carmesí en rius i perquè amb la teva perfídia has substituït l'amant pel tramoista. Jo puniria la teva malifeta si el perruguer no hagués estat el teu còmplice en desfigurar-ne grotescament la fas. Un altre vell matí, però em venjaré. El sostre ni serà com ara tan i tan baix, ni hi haurà pintats com ara tants d'ocells morts.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Diari 1918 de J.B. Foix.
No som capaços d'entendre la dimensió, encara avui dia, d'aquest Foix que inventa llenguatges, que recupera una tradició històrica perduda, que se l'inventa, de fet, que amb els textos del diari i d'altres fa una de les pàgines de poesia més importants del segle XX, i que, a més, penso que sense ella és impossible entendre pintors com Miró.
Hem buscat també la poesia de Mirza Ghalib, però només l'hem trobada en anglès.
És que traduïda. És una de les qüestions que cal resoldre immediatament.
Perquè no ens ho tradueix al català, senyor Vives?
Alguna cosa. Vaig tenir precisament ara, no fa gaires dies, en Forcano a Aràbia.
Ah, mira.
I en Manel i jo ens hem proposat fer alguna cosa, a veure si
tornem?
Ho fem.
A veure, una pila de llibres des de no ficció, Catalunya entre la perplexitat i el somni, després aquestes reflexions al nacionalisme que ve, Premi Joan Fuster d'Assaig 2013, que deia el que havia de fer el catalanisme contemporani per aconseguir això de la llibertat i dels països catalans. Barcelona, lletres de batalla per Barcelona, per què faig de polític? Carta oberta als meus fills. Com va la relació amb els fills? Així a l'altra punta de món.
Els meus fills ara són grans, ja han passat la primera joventut, la major part d'ells, llevat del petit, que té 22 anys. És una relació d'adulta, d'un amor intensíssim, d'una gran confiança, que vol dir que inclús les qüestions més complicades poden ser parlades directament, i d'una gran tendresa que a mi em fa falta. Em sembla més falta a mi, venint d'ells, que no pas de la meva cap a ells.
I que viuen, a més, a llegir a puntes del món diferents, també, no?
Un viu a Edimburg, està casat amb la seva companya, que és curator de la Scottish del Parlament, mare de Déu, del Museu Nacional d'Escòcia. L'altre, un noi, està de la seva companya és filipina i viu entre Filipines i Barcelona, a Manila, Barcelona. La tercera viu a Madrid, i l'altre no, el petit viu encara aquí a Barcelona. Dic encara perquè segurament també l'acamparà algun dia.
I com es fa per mantenir la relació amb la parella, la família, tot plegat?
Això és complicat, la veritat, és complicat mantenir una relació fluida amb tothom, i la família en paga un preu, sens dubte.
I estan d'acord, però cadascú, diríem, ha pogut decidir el que vol fer.
cadascú ha decidit què és el que volia fer, lògicament. Nosaltres penso que una de les coses bones que hem fet a casa ha estat educar els fills per la llibertat, pel desprendiment, educar pel desprendiment.
En ficció, El somni de Farrington Road, Les banderes de l'1 d'abril i Demà al paradís, que he vist Premi Creixells, Premi Llibreter de Narrativa, Passió, mort i resurrecció de Manel García, Lliçó d'arquitectura. Quin premi li donaran d'aquests d'obra publicada amb la vida de Shilpi, de la Shilpi, no?
El premi del lector, que és a dir, Toni, aquí ho has fet bé, en canvi això no m'ha agradat tant, aquest és el millor premi.
Veurem la pel·lícula.
Espero, a veure si hi ha algú que s'interessa.
A veure, mira. I ara què? Això ho balla o què tal ho balla tot això? Jo veig aquí, això és un cop de cintura, no? Sí o no?
Que és l'un costum. Aquest és l'un costum.
Sí?
Sí.
Un costum
és la... si ho haguéssim de traduir, la... seria, no ho sé, pels espanyols, el que va... És que no vull dir ni el nom perquè seria com minimitzar un costum. Un costum és el mite que unifica la cançó... Ara, ho diré d'una manera... El Nasser, el general Nasser, que no es posava dret davant de ningú, s'aixecava quan un Kulthum entrava en una sala.
Economista, polític, escriptor, ciències empresarials, màrqueting, comerç internacional... Quantes coses, eh? Som als últims minuts, senyor Vives i Tomàs, amb una línia... Per al món, i d'aquí 100 anys, com li agradaria que estigués definit? Vostè, sí.
Algú que va servir.
Aquesta idea del servei públic,
sí,
d'on la mamada, aquesta?
Públic i també personal. L'he mamada a casa, però l'he mamada també a... Jo diria que hi ha un esperit ignasià, que jo dic que és... Sí, del món de Sant Ignasi, que ens ha marcat molt a casa i que ens ha marcat el meu germà i a mi, de dir, home, si som aquí i hem tingut la sort de tenir una certa personalitat i unes eines determinades, quedar-te-les per tu mateix seria molt empobridor. I hem vingut a servir.
Ha vingut a servir. Però ara potser no acabaríem de veure què és vostè i hem d'afegir alguna cosa més, va.
Que sou jo.
Sí, perquè clar, jo he pensat, potser algú altre també ha vingut a servir, senyor Vives. Clar,
però no,
jo... estem a últim minut, ara ja.
Escolta, algú que també ha volgut gaudir la vida al màxim. Això és una altra qüestió.
I què li queda per fer?
Què em queda per fer, mare de Déu, de tot? Tot. Com deia, em sap que era Prat de la Riba quan li deien, quina feinada, senyor Prat, deia, gràcies a Déu que tenim una feinada.
Que tenim una feinada. El millor que ha fet fins ara?
Estimar.
Si tingués una segona oportunitat, què canviaria del que ha fet?
Que encara ha fet poc.
Ah, ha fet poc. És una qüestió de quantitat.
És una qüestió de quantitat i de qualitat, però he tingut molta mandra. I la mandra... Encara que ho comentava l'Oriol Tramvia, he vist que la mandra mori el treball. No, jo sóc dels que pensa que visca el treball, mori la mandra.
Un somni per fer.
La independència del país.
I què li diria a algú que demà no es vol llevar?
Home, no saps el que t'estàs perdent.
Déu?
Sí.
I l'alegria. A veure com canta.
Des de la matinada dels avions. Dau, et sol de sora baixa. Seguim de vent.
Massala i merendada.
Sa pell.
Espanya sellat. I una pluja.
Senyor Antoni Vives i Tomàs, moltes gràcies.
Gràcies.
Felicitats, de debò, per aquesta vida de la Xilpi, de debò, i per tot això que va fent. Torni quan vulgui. Entre país i país, fa estada cap aquí, cap a Catalunya Ràdio i al Divan.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, de debò. Amb Dani Jiménez al so i Josep Lluís Santi, so també a les gravacions, amb l'Ai Mercè, la documentació, el guió, amb la Bert Castellví, que ho ha coordinat tot plegat. Mira, avui tenim dues estudiants que han vingut a veure com va tot això, eh? Gràcies, Sílvia Coppola, que us ha parlat i que ha vingut per aprendre'n. Gràcies.
El Divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio.
Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó. mar rissada, els avions deu, el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merendada, sa pell, els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria ses feies deixaven de riure, i els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I
that told me how to act and look, a talking book that contained keys to past and present memory. A talking book that said your name. So if you were gone, you'd still remain more than a picture on a shelf. In imagination, I could touch a talking, talking book. I wish I had a talking book filled with buttons you could push, containing looks and sights, your touch, your feel, your breath, your sounds, your size. How much I'd ask to ask it why one must live and one must die. I wish I had a talking book by my side so I could look and touch and feel and dream a look much bigger than a talking book. A taste of loving's future and past. Is that so much to really ask? In this one moment's time and space, can our love really be replaced by a talking
thank you. Na 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 na.